Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Estem sentint el tirorí.
Sí, perquè anem a parlar d'això, dels reixos, de la màgia dels reixos, de la màgia de que els nostres xiquets esperen als reixos, no? Els reixos o els reis, així n'hi ha més puristes i menys puristes. Així a Vila-real solem dir-li els reixos. A mi em recorda això a un còmic de Mafalda. Mafalda és que és espectacular per a tot, no? Sí. Que diu Mafalda, dentro de un mes es Navidad. Y Miguelito le responde, qué lindo. Ya casi podemos ir preparando el pesebre con los Reyes Magos y Papá Noel llevando regalos. Mafalda diu, pero ¿cómo? Papá Noel no llevó regalos al pesebre. No me digas. Así que este gordito resultó un agarrado. Pues vaya.
Claro. No li va portar res i diu, uf, és un agarrat.
Sí, és un agarrat, no? Perquè el Pare Noel no li va portar res, no? Aleshores, els Reis d'Orient són la màgia que tenim, a part de la màgia de, no?, en aquest moment del Nadal. I n'hi ha gent que de vegades pensa que els xiquets ja menuts ja han de tindre un pensament supercrític i, per tant, anul·lar la màgia. Però, pel que he llegit, i d'això volia parlar avui, La majoria dels psicòlegs diuen que aquest pensament màgic, precisament, és el que posa els fonaments per a que després hi hagi un pensament crític. És a dir, que si els xiquets pensen en pues, coses com aquestes, no? La fada de les dents, el ratoncito Pérez, el Pare Noel, totes aquestes creences que tenim de menut, això precisament fa que després nosaltres tinguem o puguem desenvolupar un pensament crític. Per què? Perquè s'ha demostrat que això facilita l'abstracció. És a dir, que els xiquets inventen, creen, pensen quin dia vindran els reixos, com seran, quin és el meu favorit. Totes aquestes coses ajuden precisament a desenvolupar el sentiment crític, no? Per tant, hi ha una altra cosa també que em sembla curiós, no? Jo tinc amics superateus, però que munten el Belén i posen estes reixos.
Ja, ja.
Perquè no creuran en Déu, però en els reixos sí. Sí, bueno, ho dic per a començar el programa.
A mi me fa molta gràcia quan algú, per exemple, no, algo que se m'ocorre en este moment és, pues entren a fer un examen i diuen, resa per mi, i dius, bueno, però tu dius que no, i ara dius que resa per tu? Això no casa molt, eh?
Sí. Les persones vivim en aquestes contradiccions, no? Per tant, els xiquets són molt assenyats, no? I en part també el que fem, evidentment, és reproduir els, diguem-ne, el transfons, el rerefons cultural dels nostres pares. Però és que això també és el Nadal. Vull dir, és que la transmissió cultural és necessària. És que un xiquet sense absolutament cap cultura que fa, que és en la societat, no? Clar. El xiquet ha nascut en una cultura i, per tant, la màgia que porten els reixos, doncs, forma part de, del que un xiquet necessita per a desenvolupar també el seu pensament, per a relacionar-se a la societat. I això a ciutats com la nostra, com Vila-real, és importantíssim, no? Especialment els reis. N'hi ha també esta dicotomia entre el mal i el bé, no? Els bons reis es porten regals, els que s'han portat malament els porten carbó. Que també em crida l'atenció perquè no sé molt bé quants anys tindrà esta tradició del carbó, però fa anys el carbó anava molt bé. De fet, jo tinc un amic que son pare era el carbonero d'ací del poble, sí. Seria Dimas, tenia una fruiteria fa anys ací a la ciutat, i ell era el carboner per què? Perquè abans que tinguérem electricitat o possiblement el gas, doncs ací les coses funcionaven a llenya o a carbó. Però bé, suposa que com t'embrutes molt i coses... Ai, les planxes! Per a poder planxar la roba, doncs necessitaves el carbó, que jo encara tinc alguna planxa d'estes que funcionaven en carbó. Bé, però de vegades el que he vist jo que fan alguns pares és o que en comenten alguns pares, millor dit, és que els reixos porten els regals i un trosset de carbó dolç ahí, per a recordar que Bueno, alguna cosa tan mala me has fet, ahí sí que millor te portes bé l'any que ve, si no menjaràs molt de carbó dolç, no? Perquè el carbó autèntic, no sé jo...
Això. I que siga un dolç, clar, també te quedes un poc... anem a veure, si, te, si tu està, tens una reprimenda perquè no t'has portat bé, tu no has de tindre regals, però te premien algo dolç. Este matí veia jo una xiqueta... en un vídeo que li plantejava en davant, no? Com t'has portat? Molt bé, bé, regular, mal, molt mal, i li deia, mal. I si és totalment sincera, li tornaré a preguntar i li deia, mal. O sigui, que tenia claríssim que ella no tindria reixos. És bo això del castig, no tindre reixos?
Jo, perquè...
Cara, i...
Clar, pel...
Ni algun xiquerroïn?
No, jo crec que no.
Clar.
Jo crec que això és simplement un condicionant que posem, no? Com a partir de la il·lusió, de la fe que tenim en aquests personatges, perquè la vida sempre diem que és fe, que sempre creem alguna cosa.
Clar,
per exemple, quan he pujat les escales per arribar ací, pues, confia que no cauran, no? Sempre tenim més o menys fer les coses, però la fe està ahí, no?
Visibles o no visibles.
Clar, aleshores, evidentment, no podries creure, pense jo, en algú que no et tracta bé i que, per tant, només et du carbó. Però l'avís està ahí, no? És com tot en la vida, vull dir. Però aquestes coses també transmeten valors, pense jo, no? Perquè també, quan no treballem bé, doncs probablement no guanyem diners, no? Quan no tractem bé els nostres companys, doncs ens quedem a soles, és a dir, n'hi ha una sèrie d'actituds...
Això es diu karma, ara.
Clar, ara li diuen karma.
Clar, és que...
modernes.
I el karma també podria ser un personatge el que li podríem donar una forma.
Sí, evidentment. De fet, a Alemanya, per exemple, n'hi ha un personatge que és el anti-Nadal, el anti-Pare Noel, que és el Krampus,
claro,
que
claro,
diuen.
Claro.
I apareix vestit, en, crec que de negre, i en una cara així com de dimoni, no? I aleshores este és el que va per els xiquets que no s'han portat bé. Per què? Perquè totes aquestes coses també serveixen com a cultura que són, com a part de la nostra cultura que són, serveixen per a transmetre tot tipus de valors, no? De fet, els estudis diuen que és això el més important en la creença en els Reis i el Pare Noel, és l'afany que posen els pares, no? Perquè els xiquets des de menuts ja tenen un bagatge crític important que es va desenvolupant, i que arriba un moment àlgid allà entre els 7 i els 10 anys, diuen, no?
D'alguna manera ens deixen encarregats els pares, per a que adornem la màgia del rededor, val?
Sí.
Fem ixes, i posem ixes pistetes, per a que sàpien que bueno, que el camell anirà i que podrà menjar i que té que veure totes aquestes coses que adornen aquesta creància que se té i que després ells també transmetran.
Volia comentar-te dos experiments que s'han fet sobre com els xiquets creuen en la màgia, que és importantíssima. Que és que un xiquet sense màgia no és xiquet, és així de simple.
I un adult tampoc.
I un adult, evidentment, jo crec que és un bon apunt, no? I un adult tampoc. Però en el xiquet és com més esfereïdor encara. Que un adult no tinga màgia és trist, però que un xiquet no la tinga, més que trist, és un crim, no?, directament.
Sí, sí.
Bé, la literatura científica tenim dos experiments. El primer es va dur a terme el 2004 i el que estudiava era la bruixa dels dolços. Dos adults van anar a una guarderia universitària, van visitar 44 xiquets en edat preescolar repartits en 5 classes. Una vegada allí els van parlar de l'existència d'una bruixa que pot convertir un dels seus dolços de Halloween en una joguina sempre que siguin capaços d'aguantar sense menjar-se'l. És a dir, la bruixa pot convertir els dolços de Halloween en un joguet que els agrada, però han d'aguantar i no menjar-se els caramels. Van triar en aquest experiment l'etapa preescolar perquè es considera que és aquesta l'edat en què els xiquets tenen més tendència a creure en allò màgic. De fet, es veu clarament que és l'etapa en què solen aparèixer els amics imaginaris, que és una altra cosa també que apareix sobretot en aquests anys. Un amic que li posen un nom i que està amb ells i que els acompanya, eh? I aquí diu que d'ahir ve tot això de l'àngel de la guarda, perquè totes aquestes coses apareixen en els xiquets de manera absolutament natural. Vull dir, ningú els ensenya a tu tindràs un amic imaginari. Apareixen de manera natural.
I clar, algo que diuen, bueno, este xiquet o esta xiqueta de que anar a un psicòleg perquè parla de l'amic imaginari i que al final li fan desaparèixer, hi ha gent que no està a favor de prendre aquesta pràctica.
És que això, pel que jo estic llegint, forma part del desenvolupament natural del xiquet. I de fet, els pares que siguen ultracrítics i escèptics i tot han de pensar que l'abstracció és una capacitat, i però l'abstracció no es crea només a base d'aprendre física. Vull dir, una capacitat que es va desenvolupant en connexions neuronals, i evidentment quan tu creus en un amic imaginari, en un ésser fantàstic, en un drac, quan tu creus en tot això, la teua abstracció està desenvolupant, perquè tu probablement el drac no l'has vist, te l'has d'imaginar, has de posar-li una forma, etc. Als xiquets se'ls va ensenyar fotos de l'aparença de la bruixa i se'ls van donar moltíssimes dades, se'ls van explicar moltes coses de la bruixa, i a més se'ls va explicar que per a que pugui transformar els caramels en joguines, primer els seus pares s'havien de posar en contacte amb la bruixa. Després es van dividir en dos grups. El primer es va involucrar també, es va involucrar als pares dels menuts que van fingir l'arribada de la bruixa a casa per deixar una joguina i emportar-se el dolç. Al segon grup, en canvi, els seus pares no van participar, de manera que la bruixa no va visitar-se a casa. Una setmana després de Halloween, en preguntar als xiquets per la bruixa, els que havien rebut la visita, lògicament, es van mostrar molt més predisposats, o creien molt més en la bruixa. I, a més, una cosa curiosa d'aquest estudi, que què penses que creien més en la bruixa? Els més menuts o els més majors?
Els més majors.
Els més majors. Per què? Perquè tenien més capacitat d'abstracció, precisament. Claro. És a dir, els més majors d'aquesta etapa preescolar eren els que més o que més ferma tenien la creença en la bruixa, precisament perquè el seu cap estava desenvolupat, més desenvolupat. Per tant, una cosa va associada amb l'altra. Creure en la màgia i el desenvolupament, l'abstracció, la capacitat d'abstracció dels infants. I damunt dona una conclusió clara. A més intervenció dels pares, més probabilitat de creença va haver.
Uf.
És a dir, que els pares són fonamentals en això, però els pares són fonamentals en això i en el desenvolupament de la capacitat d'abstracció dels seus fills. Vaig a pel segon experiment. El segon experiment, que es va dur a terme 6 anys després, el 2010, el personatge en qüestió va ser la princesa Alicia. Esta vegada van participar xiquets d'entre 4 i 8 anys, als quals es van fer diversos xocs i proves dirigides a avaluar-ne la cognició. Enmig dels xocs se'ls va parlar d'una princesa invisible que estava asseguda en una cadira a propet seu, com en l'amic invisible. Wow. Després se'ls va deixar a soles, però en càmeres per monitoritzar l'experiment i així comprovar si interactuaven en el personatge. En aquest cas els resultats van ser curiosíssims, ja que aquells que havien demostrat major maduresa cognitiva a les proves van ser els més propensos a creure que realment n'hi havia una princesa asseguda a la cadira. És a dir, els que tenien més desenvolupament mental, lingüístic, més capacitat, eren els més creients en la princesa invisible. Ahí ho dice. Tot i això, el nivell de creença no es va acostar al de la bruixa dels dos sols quan els xiquets havien rebut la seva visita. És a dir, que probablement, per no veure-la físicament, com no estava, simplement era pura abstracció, doncs no va tindre els mateixos resultats que la bruixa dels dolços, també ahí ho dice. La importància que algú es vestisca de bruixa dels dolços, els xiquets la vegen, puguen pensar, puguen... M'entens?
I la capacitat que té una criatura de dir-li físicament, no ensenyar-li-la, sinó dir-li, i que se la puga imaginar i que puga interactuar,
Efectivament. Aleshores, clar, evidentment, en aquest programa estic argumentant totalment a favor de creure en la màgia, no? I de que tots aquests rituals culturals doncs es mantinguen vius, perquè jo la pregunta que em feia també com a pare és bo o és roïn que tinguin aquest tipus de creença en la màgia? Doncs definitivament és bo, perquè hi ha una relació directa entre la capacitat d'abstracció, la capacitat lingüística i també la creença en aquestes la fada de les, bueno, en el, la bruixa dels dolços, no, que havíem dit.
Per exemple, quan un xiquet o una xiqueta demana, no, i als Reis o a Santa que li porte regals, i se queda plantada i te fa la pregunta de i per què hi ha xiquets que no li porten? Clar.
I saps, una de les preguntes que jo m'he fet i...
què contestes?
Crec que...
jo no m'he vist en aquesta situació, eh?
Jo no m'he vist, però sí que tinc amics que s'han vist. I aleshores, concretament un amic que es dedicava a l'administració, ell els va explicar als seus fills que era perquè tu t'havies d'apuntar en correus. Això és una cosa real, no? Que perquè la pregunta és, t'havies d'apuntar en correus per a que te dugueren els regals. Bueno, que sí, a Vila-real tenim un referent, que són els antonians, per cert, eh? Aleshores, que claro, els tiquets que els Reis no els havien dut era perquè els pares havien oblidat apuntar-los, clar, ens pot dur moltes preguntes, perquè realment pense que sí que és bo que sàpien per què vivim en una societat que és justa, perdó, que és injusta, que n'hi ha injustícies, però jo pense igualment que la màgia dels nostres
claro, quan
Reis...
és precisament ixe, no? El fet de que hi hagin entitats com estes.
Exacte.
Perquè puguen replegar joguets i que arriben aquestes famílies. Jo no sé, en este cas, com ho plantejarien des d'aquestes entitats. Per què fan aquesta replegada de joguets per a portar joguets als més desfavorits? Perquè, clar, els xiquets també preguntaran per què n'hi ha xiquets que no els arriba el que volen i clar, són bons xiquets.
Clar, però crec que és bo que bueno, pense jo, això ja és opinió, que és bo que creguen que la societat hi ha capacitat, hi ha possibilitat de que hi hagi el bé, de que no siga tot negre per a ningú, especialment per a un xiquet. Aleshores...
Bueno, i converses com aquestes de esto no me lo han comprado, i és xicotet. Ah, esto, clar, los Reyes no me lo traen porque vale un pastón, i claro, diu, hombre, pero te lo traen los Reyes. Diu, ja, però los papás luego se lo pagan a los Reyes. És dir, és que poden tindre mil conversacions d'aquestes.
Això és natural. El que he llegit jo en estos articles, no, basats en el que dia el professor Rohan Capitani, en la revista de psicologia de Conversation, és que, a veure, el pensament crític es va desenvolupant. Hi haurà un moment que el xiquet comença a preguntar. I quan el xiquet pregunta, és bo contestar-li, i ja està. I
però
de manera natural. És a dir... Que siga el més natural possible i que també que siga respectuosa amb els companys, perquè jo crec que això és un referent també, quan hi ha companys que estan en un altre procés més desenvolupat en el pensament crític, etc, que tu arribes i els ridiculitzes, això és un antivalor, i això se'ls has d'ensenyar també als xiquets, a respectar els companys i a respectar les seues creences, perquè això és la imatge de la mateixa societat. En esta societat n'hi ha gent que és atea i n'hi ha gent que no ho és. Per tant, quan a un xiquet li arriba la maduresa suficient com per a tindre un pensament crític més desenvolupat en tots aquests personatges que he dit, la bruixa dels dolços, etc., és bo que l'altre xiquet li diga o es ridiculitze perquè creu en la bruixa dels dolços. No, i de fet pense que és missió dels pares i de l'escola explicar-li que ha d'aprendre a respectar els xiquets que encara, per el seu desenvolupament, creuen en la bruixa dels dolços. I això també és educatiu, perquè en esta vida n'hi ha gent que creu en unes coses i altres en les altres, i el que has de fer és mantindre en tot moment el respecte. I això jo sé que molts pares estaran en aquest dilema, no? Jo recordo una, també una mare que, anem a dir, que es va enfadar molt perquè a la seva filla li havien dit que la bruixa dels dolços no existia. I aleshores la seva reacció va ser cridar a la mare dels fills que li havien dit això, pegar-li una bronca monumental, i després, quan la seva filla va anar als altres xiquets, els xiquets tampoc se volien juntar perquè tenien por, perquè clar, l'altra mare els havia renyit. I a més és una coneguda meua, que a més hem tingut com a pares moltes converses sobre això, i clar, és una ferma defensora de que la màgia no s'ha de trencar, que la bruixa dels dolços està ahí. Però clar, jo li vaig dir, home, però fixa que tampoc el que... Has de mesurar una miqueta, no?, aquestes reaccions, que jo les comenté perquè sé que són habituals i probablement pensarem molts pares en elles en este moment. Jo també, no?, per això vinc a compartir-les avui amb vosaltres. Bé, havíem parlat de la bruixa dels dolços. En un article publicat a The Conversation, també, per este professor de psicologia de la Universitat de Kiel, Rohan Capitani, parla sobre com els pares són responsables d'estimular la creença en els xiquets. I se centra sobretot en el, com he dit, la bruixa dels dolços, i el que dona seguretat en aquestes creences, com la bruixa dels dolços, els xiquets, és la intervenció dels pares, perquè els xiquets, que són intel·ligents, interpreten que els pares s'esforcen tant perquè este ser, doncs, existís efectivament, i que per això els pares estan tan implicats. És a dir, la transmissió cultural familiar és importantíssima, i també en aquests ritus culturals en els quals els xiquets, està comprovadíssim per l'estudi de Capitani, creuen més que en els dinosaures, fins i tot que en els dinosaures, vaig a dir-ho, que tenim fòssils d'ells, però creuen més perquè comprovadíssim per la intervenció dels pares. Un altre estudi que van fer un equip de científics en la Universitat de Montreal va analitzar havia analitzat per primera vegada el 1896 i després ho va analitzar el 1979, i aquest estudi també ens dona el de la Universitat de Montreal, uns resultats molt curiosos sobre les creences dels xiquets en personatges com la bruixa dels dolços. En els dos casos van participar més de 1.500 famílies en edats entre 7 i 13 anys. A tots es van fer preguntes sobre les seues creences en aquests personatges, i lògicament els més menuts tenien més tendència a creure encara en aquests personatges. Però l'estudi fa incidència en com s'havien assabentat que la bruixa dels dolços no existia. En el 46% dels casos, al primer estudi, i el 44% al segon, ho van fer gradualment. En cap cas va ser una cosa traumàtica, perquè es van adonar a poc, i en el moment que es va desenvolupar el seu pensament crític de manera completament natural. Però sí que n'hi ha una diferència molt notable, que és que el 1896, segle XIX, un 25% ho havien sabut que no existia la bruixa dels dolços per els seus pares. I al 1979, a l'estudi, aquest percentatge s'havia duplicat al 46%. Què vol dir això? Doncs que cada vegada més són els mateixos pares,
sí,
que per pressió social acaben dient això als xiquets. I jo plantejo així, és la meva opinió, cadascú que diga, pensa el que vulgui, que és un error. Perquè els xiquets ja tenen capacitat d'abstracció, ja arriben a un moment en les seues conclusions.
Claro.
Per a què ho ha de dir el pare?
Claro.
En la seva interacció social. Però respecte del segle XIX ha anat en augment, s'ha més que duplicat, la quantitat de pares, que són ells els pares, no els amiguets, no,
sí.
Que diuen als xiquets la bruixa dels dolços no existís. Ahir ho dic, és un estudi, en concret, el podeu buscar, és l'estudi de la Universitat de Montreal, que es va fer segle XIX i finals del segle XX.
Quizás són la generació de pares que consideraven que no eren els els seus pares no els tenen en compte i no els feien adults i per això ells consideren que han de fer adults o han de, dic jo, han de deixar que la màgia se diluïsca més pronte?
Jo crec que sobretot això ha de ser una cosa personal i s'ha de veure des del punt de vista personal i del respecte personal, vull dir, en com com interactuem en les creences dels altres, eh? És a dir, la forma d'interactuar és la ridiculització antivalor. Això no pot ser. No pot ser això. La forma d'interactuar, i així ho han d'aprendre els xiquets, és la racionalització, l'experiment, l'avaluació, però en cap cas, i ho subratllo, la ridiculització. I això és un valor que hem de transmetre als xiquets de totes totes, perquè si no vivim en una societat horrible.
Clar, no sé si pensem... però estem en el punt en el que els pares ja estan barrejats, és a dir, n'hi ha gent que pensa com tu i hi ha gent que pensa pues, d'una altra manera.
Correcte.
Entonces, però és que realment estan barrejats són els xiquets.
Sí, però l'estudi, mira, n'hi ha un altre estudi publicat a Conversation, aquest és més recent, del 2019, per els psicòlegs Elena Merenda i Nicky Martin, que constata que els xiquets mai se senten traït en el moment que coneixen la veritat, que és el percentatge de xiquets que se senten traïts és ínfim, és de poc més del... Sí que hi havia un cert percentatge, que és al voltant d'un 2%, més o menys. Estos dos psicòlegs són caps del programa d'estudis de la primera infància de la Universitat Gulf-Humber i expliquen... conclouen de totes totes que la fantasia i la màgia és una part normal i diuen, subratlle, i saludable del desenvolupament infantil. I estimular aquesta fantasia en aquest tipus de creences no només és un problema, sinó que és recomanable. Vull dir, és l'altre extrem, no?
I... Sí, sí, sí.
No prenguem els xiquets per crèduls i perquè creuen en qualsevol cosa. No és així. Simplement, no és que sí que creguen en qualsevol cosa, ni que siguin crèduls, ni que siguin tontos. Simplement estan gaudint dels anys en els que la fantasia inunda tot el seu món. Però això no els fa menys intel·ligents. Al contrari, els ajuda a desenvolupar la seva intel·ligència. I vaig a dir una cosa que a mi se'm posa la cara de gallina perquè és veritat. Els fòrums d'antivacunes, d'esta gent conspiranoica d'antivacunes, no n'hi ha ni un xiquet. I esta hauria de ser una prova irrefutable abans de dir ningú que la innocència infantil és la que ens fa més susceptibles que ens enganyen. És al contrari.
És al contrari. Una molt bona reflexió de fin de setmana, eh?
Ahir la dice, per a què pensen. Els pares és majors.
Sí, sí, sobretot els majors. Santi, professor, gràcies per haver-nos inspirat per als Nadals, no? Per a prendre aquesta decisió, que hi ha gent que... Jo penso que hi ha gent que recularà. Tenia decisió presa i ara recularà.
Viviu en màgia, sempre.
I tant que sí. Moltes gràcies, Santi. Santi Cortells.
Necessite trobar una impremta de confiança bona.